Cadena Cope presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Comencem una altra edició de Converses Veterinàries. Benvinguts tots, ja sabeu, Converses Veterinàries amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini del Centre Verd. Avui parlem amb Eduard Pujades, que és veterinari de Mascotes Costa Brava, que possiblement Mascotes Costa Brava és un dels centres canins i felins més complets i variats i grans de Catalunya. Eduard, bon dia.
Bon dia.
Benvingut al Converses. És així, no? Estem parlant de que possiblement sou un dels centres més grans de Catalunya.
Sí, realment, si tenim en compte tots els serveis que un propietari d'un gos o d'un gat pot necessitar, sí que estaríem parlant del centre a dia d'avui més gran de Catalunya.
Exactament, quins són els serveis que oferiu al centre?
Doncs nosaltres, a part de dedicar-nos a la part de cria d'algunes races en concret, després tenim tot el que, al final, el que diem una amant de la mascota pot necessitar, ja que tenim tot el que és la part de la clínica veterinària, que això d'aquí, al final, és intentem que la gent la tingui que utilitzar el menys possible. I després tota la part de que és de residència canina, de quan la gent marxa de vacances i no té on deixar la seva mascota o per motiu de feina no se la pot emportar, doncs tant de gos com de gat ens el poden deixar. I després també tota una escola d'agility i adiestrament. Disposem d'un camp de gespa natural on es fan totes les classes d'agility, i la gent que vol llençar-se una miqueta en aquest món, o en el món de l'adiestrament, doncs també ho pot fer nosaltres.
Comencem, anem a pams, i perquè hi ha moltes coses de les que podem parlar i aprofundir una miqueta més. Començarem pels cadells. Deus que feu criança d'un cert tipus de gossos. Quins tipus de gossos feu criança?
Doncs tenim diverses races. Llavors, acostumen a ser una miqueta les més freqüents, en aquest cas, de races petitetes, tipus els caniches, els yorkshires i els maltesos, i després les races grans, tipus golden, labrador i boyero de Bern, són les principals.
Aquestes serien les principals races que creeu. Després parlem de la residència. Com funciona la vostra residència?
Sí. Doncs nosaltres l'avantatge que tenim és que el fet de tindre la residència unida a tot el complex ens permet que els animals estan revisats i controlats durant les 24 hores, i a part també tenim la part de la clínica veterinària, que si qualsevol animal, al fi i al cap, els propietaris quan marxen de vacances el que vol és que el seu animal no estigui confinat en un espai tancat, i nosaltres a l'estar al mig del camp els animals poden sortir, estan en contacte uns amb els altres, tenim un camp on hi ha piscina i llavors els animals estan a l'aire lliure, perquè s'entenguem. Això a vegades fa que uns amb els altres puguin jugar sense voler, a vegades es fan algunes petites ferides o així, i el fet de tindre la clínica veterinària allà al propi centre, doncs ens permet al moment, si hem de ficar a fer algunes cures o animals que realment estan prenent alguna medicació de forma crònica, doncs que nosaltres puguem, els veterinaris, seguir-los i administrant i controlar que tot vagi bé.
Bé, parlem de la clínica veterinària. Quines urgències són les més habituals que teniu a aquesta clínica, a la vostra clínica veterinària?
Nosaltres tenim la gran sort de que també disposem d'un hospital, que l'hospital sí que com a volum d'urgències a les 24 hores és molt més elevat. A la clínica, normalment, les principals urgències, com a la majoria de clíniques veterinàries, acostumen a ser urgències d'animals que han tingut algun tipus, han deixat alguna coseta en mal estat, estan al parc o així, i els ha provocat vòmits o diarrees, i a vegades, per desgràcia, han deixat algun tipus de cosa estrany que acabi a quiròfan. Però normalment la majoria d'urgències són aquests vòmits, diarrees o una miqueta de tos o mossegades entre gossos.
És una cosa, habitualment, llavors, podem entendre que és una qüestió lleu.
Sí, a nivell de clíniques. Després, quan ja parlem del nostre hospital, que llavors sí que són urgències, que a vegades quan ens truquen a la clínica i ens diuen, mira, doncs que el meu animal està així, que veiem que realment li costa respirar, o que s'ha quedat, per exemple, de que no pot caminar de les extremitats de darrere, llavors sí que directament ja ho derivem a l'Hospital Veterinari del Mar que tenim a Barcelona, perquè són ja pacients que segurament requeriran d'hospitalització 24 hores, de proves més diagnòstiques més avançades, com podria ser un TAC, i llavors ja directament ho derivem a l'hospital.
Quines són les hospitalitzacions més habituals que teniu?
Doncs una miqueteta el que t'he estat comentant. La majoria de... o la urgència pot ser més freqüent, la típica al final, perquè la gent quan surt amb el seu gos pues, se'n va anar al parc, a vegades allà els deixen que vagi sense la corretja i es mengen tot el que es troben a vegades. Llavors, la urgència més freqüent et diria potser que acostuma a estar entre l'animal que ve amb vòmits o diarrees perquè s'ha menjat coses en mal estat. Uh-huh. A vegades només és que s'ha menjat, ha sigut algo que ha provocat una intolerància i nàusees i vòmits i diarrees, i amb 24 hores d'hospitalització o a vegades amb tractament mèdic ambulatori responen, però a vegades no. A vegades, com te comentava, avui mateix, per exemple, aquest dematí hem tingut ja dos cirurgies d'animals que s'havien menjat una pilota i l'altre era un fil i li havia quedat a tot el tram intestinal i hem tingut que fer cirurgia per anar-lo traient.
Carai, us heu trobat casos d'aquells importants. Clar, estimem molt les nostres mascotes i quan ens trobem aquestes coses, aquestes situacions, suposo que ells tampoc, com no s'ho poden comunicar, a vegades pot ser difícil saber què els hi passa, no?
Exacte. Al final és un dels grans problemes que tenim, que ens arriba una mascota i molts cops el propietari l'únic que et pot dir és que està estrany, que està diferent, que està més apàtic i que no vol menjar. I això pot ser derivat de qualsevol cosa, és a dir, des d'un problema de dolor d'una extremitat o pot ser un problema a nivell gastrointestinal d'algú que s'ha menjat, però si el propietari no ho ha vist, a vegades nosaltres l'únic que podem començar a fer és fer proves diagnòstiques, de fer doncs, unes analítiques o una radiografia, una ecografia, i a partir d'aquí trobar el que té. Llavors, a vegades els propietaris ens fiquen una mica de pressió de vull saber-ho ja en 10 minuts que té la meva mascota i que la primera prova sigui la que ho encertis, però per desgràcia no sempre és així i a vegades necessitem una miqueta més de temps.
I en quant de temps, per exemple, quan ve un gos que no se sap ben bé què té, per on s'acostuma a començar?
Normalment la prova que més informació ens dona acostuma a ser les analítiques i una ecografia, en funció del que hem comentat de quadre d'aquests inespecífics, de que l'animal deixa de menjar i que està més apàtic. Perquè l'analítica, a la fi al cap, ens mostrarà si té algun problema a nivell sistèmic i l'ecografia, si a nivell d'estómac, intestins, bufeta de l'orina, ronyons, si tenim alguna estructura que ens pugui estar indicant que aquella sigui la causa. Però ja et dic, a vegades comencem per aquí, no es troba res i hem d'acabar fent radiografies o proves més avançades.
I ara parlem, per exemple, dels ensinistraments. Quan cal ensinistrar un gos?
Nosaltres, en aquest sentit, recomanem començar quan abans millor. Per què? Perquè al fi i al cap, quan els animals són cadells, que tenen pocs mesos, ja podem començar a donar els estímuls que els hi vagin bé. Hi ha molta gent al final que es pensa que l'animal fins que no té un any i mig, no es pot començar a fer educació i ensinistrament i no és així. Realment la noia que tenim al centre, la Cristina, ella li agrada molt i els propietaris estan molt contents de començar fent unes classes que junten els cadells a la fi al cap quan tenen 3, 4, 5, 6 mesos i comencen a fer certes activitats que a la fi al cap són jocs, però són jocs on ja es van estimulant o donant estímuls d'ordres, de vine cap aquí, d'un cadell jugant amb un altre, i a la fi al cap a vegades veiem al parc dos gossos, per exemple, que un està saltant tota l'estona sobre l'altre, li està donant cops, l'està mossegant les orelles, les extremitats, i això és algo que no està educat, això és com si viguéssim dos nens jugant donant-se cops. Llavors, aquí és on ja des de que són joves han de començar a treballar-ho i han de poder jugar, han de poder estar junts, però sempre mantenint un mínim. Llavors, a partir d'aquí és quan ja comencem a marcar unes pautes, a donar unes certes ordres del quiet, el vine, els premis, i a partir d'aquí després ja podem començar a fer moltíssimes coses, com es veu de gossos que estan molt ben adiestrats, de que se'ls pot demanar qualsevol ordre, o de que són capaços de dir-los quiet aquí i poder marxar, tornar al cap d'una hora i que l'animal d'allí no s'ha mogut ni que li hagin dit vine una altra persona o li hagi donat estímuls de menjar. Mm.
És molt difícil fer-ho? És complicat? Suposo que cada gos és un món, no? Cada gos és un cervell, cada gos és fill de sa mare i sa pare. Llavors, suposo que també han de tenir el seu caràcter, no?
Exacte. És com molt bé dius, cada pacient o animal en aquest sentit és un món. Sí que hi ha certes races de que s'ha vist que realment responen molt millor als estímuls i a ser educats, sobretot per el caràcter que tenen, perquè al final necessitem races que siguin un caràcter bastant centrat, que puguin estar pendents de tu, estar atents, i hi ha races que tenen molta energia, inclús a vegades abans de començar les classes necessitem cansar-los, perquè si no comences la classe i estan pendents de tot, de tants estímuls, perquè tenen tanta energia que no estan pendents de tu. Llavors sí que hi ha races, sobretot les races grans, a vegades responen molt més fàcil als adiestraments, perquè se'ls permet també, des de que són cadell, menys coses, és a dir, se'ls comença a marcar diferent. És a dir, al final, el gos gran, o de raça gran, des que és cadell, s'intenta sempre portar-lo amb corretja, en canvi d'un flexi d'aquests llargs que vagi donant i vagi anant a veure a totes les persones del parc, o quan està a casa, doncs és un animal que no l'acostuma a portar tant en braços, no pugem al sopar amb aquestes zones, i llavors és una mascota que està molt més acostumada a rebre ordre.
Clar, llavors és una qüestió també de paciència, suposo, no? D'empatia amb els gossos.
Exacte, al final és intentar agafar el que comentaves tu, hi ha mascotes o races que estan més predisposades a rebre ordres, i després que dins de la mateixa raça, com bé dius, n'hi ha que te faran cas i n'hi ha que no et faran cas, però a partir d'aquí és que és la feina de l'ensinistrador, de l'educador, és trobar quin estímul necessites perquè la mascota estigui pendent de tu. N'hi ha que serà amb un premi de menjar, de pinso o d'algun tipus d'aliment, i n'hi haurà d'altres que el premi serà fer-los i festes o dir-los paraules amb un to alegre. Aquí ja és trobar quin és exactament l'estímul que farà que la mascota estigui pendent de tu.
Bé, el telèfon de Mascotes Costa Brava és el 972 11 04 39 i el mòbil el 671 50 63 76. I on sou?
Nosaltres estem en una zona difícil a vegades de trobar, perquè estem situats a la localitat de Ventalló, però estem a les afores, estem entre Ventalló i Viladamat, a uns 15 minuts de l'escala, entre l'escala i Figueres, per ubicar-nos fàcilment. L'únic que és una zona que sempre la gent, quan han de vindre, els diem que ens busquin a través d'alguna aplicació del mòbil, del Mapas o del Google Maps, perquè al final és una zona que nosaltres ens veiem privilegiats de poder estar enmig del camp, perquè no tenim veïns que puguem molestar els animals a l'hora de fer activitat i tot, però això sí que comporta que la gent a l'hora de trobar entre vegades és una mica més complicat.
També feu o aconselleu com alimentar els gossos? Quina seria l'alimentació adequada?
Sí, nosaltres també tenim tota la part de botiga on tenim tot el que són complements o productes especialitzats. Llavors, el tema d'alimentació és que aquí hi ha una gamma infinita. Nosaltres treballem amb Royal Canin, però també tenim altres marques. Llavors, aquí és una miqueta la funció, en funció de cada animal, és com les persones, no hi ha una dieta única, sinó que hi ha dietes que poden anar molt bé i amb una mateixa persona no sentar-li bé. Llavors, l'important és trobar dietes o que siguin nutricionalment completes i que l'animal es toleri bé. I n'hi ha moltes cases de molts tipus, però l'important és que sempre estiguin avalades i que si inclús hi ha molta gent que li agrada donar-li menjar de casa a la seva mascota, es pot fer, no hi ha cap problema, no hi ha cap tipus de contraindicació, però sempre ha d'estar assessorat per un professional, perquè els requeriments que té un gos o un gat són completament diferents entre ells i són diferents dels que nosaltres necessitem. Llavors, es pot fer, sí, però sempre amb el suport d'un professional.
Clar, i que t'aconselli exactament què és el que necessita el teu gos. Suposo que això també va en funció de la raça que sigui el gos.
Exacte. Més que la raça en si, va molt relacionat amb el pes de l'animal, per saber exactament les quantitats de cada nutrient que necessita, i després de l'activitat. Per com deies abans, cada gos és fill del seu pare, de la seva mare, i a vegades dos mateixos gossos, un és supertranquil i l'altre és supernerviós. Llavors el que necessitem realment és poder cobrir totes aquelles necessitats.
Esteu oberts les 24... Les urgències de clínica estan obertes 24 hores?
Les urgències totes estan 24 hores els 365 dies de l'any aquí a Barcelona, l'hospital veterinari que tenim. I a mascotes sí que estem oberts els 365 dies de l'any, a la fi al cap, perquè com que tenim animals o la part de la residència canina, allí sempre cada dia hi ha veterinaris i auxiliars, però hi ha dies que estem tancats al públic. Però allí se'ns pot trucar qualsevol dia de l'any, i si és per dubtes li agafaran el telèfon sense cap problema, i moltes vegades si veiem que sí o sí s'ha de visitar l'animal en aquell moment perquè l'han mossegat o així, doncs l'assessoraran, que si poden vindre aquí a Barcelona doncs venen a l'hospital nostre, i si no, doncs quin hospital tenen a prop d'allà on siguin.
Eduard, quantes consultes heu tingut o quantes vegades us heu preguntat si els gossos o els gats poden transmetre el coronavirus?
Moltes vegades, moltes. Crec que ara ha sigut un tema bastant important a la fi del cap, és a dir, era una informació que era important transmetre, perquè a causa de males notícies o males informacions hi han hagut molts abandonaments de no només de gats, sinó també de gossos. Llavors, nosaltres inclús vam fer i ho vam publicar per les nostres xarxes socials informant exactament del tema aquest, de si realment els animals transmitien o no transmitien la malaltia, i és important que la gent en sigui conscient.
Bé, i que quedi constància, no transmetre la malaltia.
Exacte, no transmetre la malaltia. L'únic que, com qualsevol objecte, si el virus pot viure a sobre, és a dir, en un parc, si un gos, el nostre gos, va a saludar amb un propietari o amb una persona, que aquella persona ha estat tossint i li posa a sobre, doncs igual que el virus es pot quedar, i que el virus es pot quedar igualment sobre d'un banc, perquè ens entenguem, doncs es pot quedar sobre el pelatge del nostre animal. Llavors, per això és important a dia d'avui encara mantindre tot el tema de les distàncies i o quan la persona que realment sap que està infectada o té tos, doncs tapar-se la boca o el tema de les mascaretes.
Escolta'm, m'ha sorprès molt, Eduard, això que has dit, que hi ha hagut molts abandonaments de gossos i de cats, de cans i felins, per culpa de, o la sospita o la creença falsa de que poden transmetre el coronavirus. Hi han estat molts els abandonaments?
Sí, nosaltres treballem a nivell de Barcelona en diverses associacions amb les que col·laborem, sobretot per tema de vegades que quan recolleixen animals abandonats, doncs molts d'aquests tenen malalties que doncs a vegades són la causa de l'abandonament. I l'altre dia parlàvem amb dues associacions i diuen que sí, que realment estan rebent moltes més trucades de gent que s'ha trobat una mascota, que potser ara l'han adoptat a casa, però que no se'n poden fer càrrec, i que es truquen per a veure si ells tenen espai, però per desgràcia estan saturats.
Doncs totes les informacions que hem estat aquí parlant amb l'Eduard, doncs també les trobareu a la web de Mascotes Costa Brava, que és mascotescostabrava.com, mascotescostabrava.com. Allí trobareu tota la informació de la residència, dels ensinistraments, de la clínica, on sou, fins i tot té una visita virtual, vull dir, és una pàgina web prou completa. Eduard Pujades, veterinari de Mascotes Costa Brava, gràcies per la xerrada que has tingut aquí amb nosaltres al Converses Veterinàries.
Moltes gràcies a vosaltres. Al final és un plaer sempre poder informar i que la gent doncs estigui més conscienciada de tindre una mascota i de tots els serveis als quals pot accedir.
I fins aquí el Converses Veterinàries d'avui. Ja sabeu, com sempre, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i Centre Verd. Fins la setmana vinent.